amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. S'eleva a 235 el nombre de persones mortes i 4.300 les ferides pel doble terratrèmol que fa més de 24 hores ha sacsejat Veneçuela. És la xifra oficial de víctimes que coneixem en comptagotes per les dificultats que hi ha per rescatar els afectats.
He recorrido a buscar a mi familia, porque yo tengo 4 niños que están ahí con mi mamá, que no, los escuché gritar anoche. Yo no sé si están vivos todavía. Y así como estoy yo, ahí hay muchos. Todo lo que tú ves aquí es pura familia.
Estos militares que tienes aquí mismo, montalo en una tanqueta y vénganse a echarle bola al pueblo, a ayudar al pueblo. Eso es lo que se quiere. Busquen los tractores, sáquenlo donde sea, para la mecánica. A tots els constructors.
El govern central ha confirmat que entre les víctimes mortals hi ha 2 ciutadans espanyols i altres 80 continuen desapareguts. Tot quan aquesta matinada s'ha enlairat des de Madrid el primer avió amb personal d'emergència per col·laborar amb les tasques de rescat. Mentrestant, els veneçolans que viuen a les Balears han iniciat una col·lecta per captar doblers i enviar-los al país. Edison Morillos, el president de l'associació Ven Balears.
En la comunitat veneçolana en Balears vive con mucha preocupación y angustia esta situación, porque muchos tenemos familiares y amigos en las zonas afectadas, pero sabemos que este terremoto ha golpeado fuertemente a Venezuela.
Avui a les 12:30 hi haurà un minut de silenci al consolat, demà en memòria de les víctimes. És divendres, dia 26 de juny. I el govern ha aprovat la primera llei de costes autonòmica.
La norma limita a 10 nusos la velocitat de les embarcacions i les motos aquàtiques a prop de la costa, dona més poder als ajuntaments per gestionar les platges, també preveu la protecció d'edificacions i construccions tradicionals, ho ha explicat la presidenta Marga Proens.
Una llei que per primera vegada deixa de parlar de la nostra costa amb una normativa feta a Madrid des d'un despatx de dins de 130 que, com passa en la llei estatal de costes, ni ha trepitjat mai la nostra costa ni entén de la nostra realitat insular i de la nostra idiosincràsia.
I un home de 57 anys ha mort i el seu fill de 24 anys ferit de gravetat en un accident de trànsit a Moró, a Mallorca.
El cotxe en el qual viatjaven va volcar per causes que encara es desconeixen. Just a la sortida del poble, el jove ferit està ingressat a l'Hospital d'Inca.
I avui matí, tècnics municipals de Palma revisaran l'estructura de l'edifici que hi va patir un incendi a Sabilata.
Han de decidir si els veïns desallotjats poden tornar a les seves cases. En l'incendi, una dona va resultar ferida per inhalació de fum. El foc es va iniciar en el primer pis d'un edifici de 3 plantes a la plaça Tarent.
I els que ja han començat a tornar al centre són els usuaris de la residència que es va incendiar dimecres a Inca.
120 residents que van ser reubicats a altres residències o bé a cases de familiars. Es preveu que tots els usuaris puguin tornar abans de la setmana que ve.
I es dispara el nombre d'usuaris atesos a l'entitat Projecte Home en els darrers 5 anys. La xifra d'usuaris ha augmentat un 41%.
Incrementa també l'edat mitjana, que fregueja els 40 anys. Un envelliment causat sobretot pels usuaris atesos per alcoholisme, la majoria d'ells dones. La substància més addictiva per als homes tractats és la cocaïna.
I en els esports, els futbolistes del Mallorca, Sergi Darder i Abdon Prats, tenen clar que l'equip només ha de guanyar, de jugar un any a segona divisió. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. Sí, els jugadors han parlat per IB3 del nou projecte del club a la categoria de plata. Els mallorquins que continuaran a la plantilla saben que l'objectiu ha de ser tornar primera aquest curs i han valorat el canvi d'entrenador i també la sortida de futbolistes importants. I el Mundial, aquests han estat els resultats de la jornada. El grup E, Curaçao 0, Costa d'Ivori 2, Equador 2, Alemanya 1, el grup F, Tunísia 1, Països Baixos 3 i Japó 1, Suècia 1. I el grup D, victòria de Turquia per 3-2 contra els Estats Units i empat a 0 entre el Paraguai i Austràlia.
I avui també vos parlem de les reserves hídriques de les Balears que arriben a l'estiu amb uns nivells lleugerament inferiors als de l'any passat.
El 70% de les illes es troben en prealerta per sequera. A més, el govern preveu que aquest mes de juny les reserves baixin encara 3 punts respecte al mes de maig i se situïn al 44%.
I tot mentre es manté l'avís per calor a alguns punts de les illes, a les 12 s'activen els avisos grocs a l'interior de Mallorca i al nord-est de l'illa. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia. Les portes del cap de setmana continuen l'estabilitat i, com comentau, encara es mantenen actius avisos groc per temperatures elevades que mantindrem durant tot el cap de setmana. Avui s'espera una nova jornada assolellada amb permís d'alguns núvols prims durant la jornada i pel que fa a la temperatura, la màxima avui podria baixar lleugerament al sector de les Pitiuses i quedarien en valors entre els 28 i els 32 graus, mentre que a Menorca novament tornarem a pujar fins als 35 graus i a Mallorca fins als 37, especialment al sector nord de l'illa. Avui el vent bufa fluix de sud i sud-est amb una situació marítima caracteritzada pel marejol i alguns redols de mà plana cap a les costes a recer del vent. Hores d'ara, la temperatura és de 23 graus a Ciutadella, 24 a Palma i 22 a Sant Antoni de Portmany, a Eivissa.
I són ara les 7 i 5 minuts amb Iker Hernández, el control tècnic, i en Caterina Bany, Cristina Bausà, Toni Escanelles i Toni Sastre. Comencem.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Continuem pendents un dia més de Veneçuela, on el govern del país ha elevat a 235 el nombre de persones mortes, 4.300 les ferides, 160 les desaparegudes i 200 els atrapats pel doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela. Unes xifres que coneixem en comptagotes per les dificultats que tenen per rescatar els afectats. En paral·lel, Espanya ha confirmat que entre les víctimes mortals hi ha dos espanyols i que 80 continuen desapareguts.
El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, demana als espanyols a Veneçuela que es posin en contacte amb el consolat o l'ambaixada si encara no ho han fet.
Que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros. Exactamente igual, cualquier español que se encontrara de tránsito por trabajo o por turismo y que sigan esas redes donde iremos hacia...
Tot quan aquesta matinada s'ha enlairat de la base de Torrejón de Ardoz un avió militar d'emergències per col·laborar precisament en les tasques de rescat. A bord d'aquest avió hi viatgen 59 efectius de la UME, rescatistes de l'Urban Search and Rescue, 8 unitats canines també, 2 enginyers de l'Exèrcit de Terra, també un equip de l'AECID per fer una primera identificació de necessitats humanes i elements de primers auxilis, com ara, per exemple, mantes o pastilles potabilitzadores. Per altra banda, la cadena hotelera mallorquina Melià ha posat el seu hotel a Veneçuela, situat a Caracas, a disposició de les autoritats per les necessitats d'ordre sanitari o solidari.
Múltiples països també han oferit ajuda i comencen a arribar ja els primers contingents.
Anit aterrat al país sud-americà un grup de rescat del Salvador, de la República Dominicana també. Moments abans, la presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, feia aquestes declaracions precisament des de l'epicentre dels sismes.
Estamos acompañando a la familia, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida. Hemos solicitado ayuda internacional, ya está por aterrizar los primeros rescatistas que llegan de República Dominicana y en las próximas horas llegarán del resto de los países y de la comunidad internacional. Nuestro mejor deseo, toda la esperanza y todas las oraciones puestas por la vida de los venezolanos y de las venezolanas.
També destacar que els Estats Units han autoritzat les transaccions a Veneçuela prohibides per les sancions, han enviat a Veneçuela 150 milions de dòlars. Es tracta d'una ajuda, la internacional, que se suma a l'oferida per les institucions veneçolanes. De fet, a La Guaira, que és la zona més afectada, s'han mobilitzat més de 100 equips de maquinària pesant. S'espera que avui s'hi despleguin 11.500 funcionaris de seguretat. Per als afectats, però, no basta.
Esto militar aquí tiene aquí mismo. Montalo una tanqueta y véngase a echarle bola al pueblo, a ayudar al pueblo. Eso es lo que se quiere. Busquen los tractores, sáquenlo donde sea, para la mecánica, a todos los constructores.
Aseguren que están devastados por la situación.
Lo único que les puedo decir es que tengo el corazón en la mano y no sé qué hacer. Es lo único que les puedo decir. Pedirle mucho a Dios por todo.
He recorrido a buscar a mi familia, porque yo tengo 4 niños que están ahí con mi mamá. Yo escuché gritar anoche. Yo no sé si están vivos todavía. Y así como estoy yo, hay muchos. Todo lo que tú ves aquí es pura familia.
Mi cuñado no sabe dónde quedó la mujer y sus hijas.
També preocupació i angoixa entre la comunitat veneçolana a les Balears a causa de la dificultat d'establir comunicació amb familiars i amics que són al país llatinoamericà. Precisament ahir a l'església de Sant Francesc de Palma s'ha celebrat una oració per pregar per Veneçuela.
nos dicen que necesitan mucha ayuda, que necesitan rescatistas, que necesitan personas que les apoye a retirar todo este tipo de escombros. Y bueno, para tratar de sacar los cuerpos y también tratar de salvar a la gente que todavía se encuentra ahí.
No tenemos hasta ahora comunicación directa con nuestros padres, nuestra familia, porque solamente nos hemos comunicado con vecinos que hemos podido contactar a través de les redes sociales.
Ara el més important, diuen, és mantenir-se units i han organitzat una campanya per recaptar fons per enviar ajuda econòmica als afectats. El president de l'associació Vent Balears, Edison Morillo, explica com ho han viscut.
En la comunitat venezolana en Baleares vive con mucha preocupación y angustia esta situación, porque muchos tenemos familiares y amigos en las zonas afectadas. Pero sabemos que este terremoto ha golpeado fuertemente a Venezuela y yo creo que nosotros como venezolanos que estamos fuera debemos juntar los esfuerzos, unirnos.
I avui a les 12:30 del migdia es guardarà un minut de silenci al Consolat de Man, record de les víctimes, al qual hi assistirà la presidenta del govern, Marga Proens. La cap de l'executiu autonòmic ha explicat que no es té constància de cap víctima balear i ha informat que organitzen atenció psicològica per als 10.000 residents veneçolans que hi ha a les illes.
M'informen que aquests residents han demanat ajuda psicològica per aquestes hores d'angoixa que estan passant en aquests moments i des del govern estem ja mirant com fem sempre quan hi ha algun tipus de catàstrofe d'aquesta naturalesa, de que aquesta ajuda psicològica pugui arribar.
Per cert, que al Japó s'ha registrat un nou terratrèmol, en aquest cas de magnitud 5,8, que aquesta matinada s'ha notat amb intensitat a Tòquio.
És el segon sisme que afecta el país asiàtic en menys de 24 hores. El primer va ser de 6,9 i va deixar un balanç de 5 persones ferides.
I el darrer accident de trànsit a les illes deixa un home de 57 anys mort i el seu fill de 24 ferit de gravetat. Va ser ahir migdia a la sortida de Muro, la carretera que uneix amb Sa Pobla.
El cotxe en el qual viatjaven va trabucar per causes que es desconeixen, segons ha informat el 061. El conductor va sortir sense ajuda del vehicle, mentre que la víctima mortal va quedar atrapada a dins i va haver de ser rescatada pels bombers. Tot i les tasques de reanimació cardiopulmonar practicades pels serveis d'emergència, no es va poder fer res per salvar-li la vida. El jove ferit va ser traslladat a l'Hospital d'Inca.
I els efectius del Parc de Solla, Calvià i Inca han extingit un incendi a un camió a Palmanyola. El foc es va estendre a diversos vehicles, tot i que no hi va haver cap nau afectada. També hi van intervenir els bombers de Palma.
L'incendi es va declarar ahir al vespre i va provocar una gran columna de fum visible des de diferents punts de la zona.
I avui matí els tècnics municipals de Palma revisaran l'estructura de l'edifici que hi va patir un incendi a Sa Vileta per decidir si deixen tornar o no els veïns desallotjats. En l'incendi, una dona va resultar ferida per inhalació de fum. El foc es va iniciar en un primer pis d'un edifici de tres plantes a la plaça de Tarent.
Una treballadora del bar que hi ha a la planta baixa va apagar les flames que s'havien estès al tendal del negoci.
Me he asomado un poco más para ver, enfocar mejor la ventana. He empezado a ver humo negro y digo, salid todos de la terraza que se está quemando el piso de arriba. He entrado al bar y les he dicho a los clientes, salid todos, desalojar el bar que se está quemando el piso de arriba y mejor salgamos.
El foc va afectar també el segon pis. En el moment de l'incendi hi dormia una jove que va poder abandonar l'immoble pel seu propi peu, com explica la seva mare, Merche Jiménez.
He llamado a mi hija, que había fuego abajo y que viniésemos, que había fuego abajo. Estábamos trabajando y hemos venido pues lo más rápido que hemos podido. Ella me iba enseñando por llamada lo que había y me he puesto más nerviosa, entonces ya hemos venido y la niña estaba bien, yo estoy bien. Ha venido mi familia enseguida a coger a la niña y ha bajado ya sola con la perrita.
Els veïnats podran tornar a Casteva una vegada ja no hi hagi ni gasos ni fum.
I els usuaris de la residència de persones grans incendiada dimecres a Inca ja han començat a tornar al centre. Els residents varen ser reubicats en altres residències o bé a cases de familiars. El foc, que es va originar en un quadre elèctric i que va deixar l'edifici sense corrent, va obligar a desallotjar a prop de 120 residents i a una trentena de treballadors.
Hi ha obres d'art que es desfan si ningú les toca. En aquesta la varen pintar molts, però no la va signar ningú. Algú la segueix pintant cada matí. Fa 15 anys el món la va situar al mapa, però fa segles que té nom i llinatges. La Serra de Tramuntana. Consulta el programa d'activitats per redescobrir-la en el web. Serra de Tramuntana. Una pinzellada a la memòria. 15 anys. Patrimoni Mundial UNESCO. Consell de Mallorca.
I ho destacàvem als titulars. El govern aprova la primera llei de costes de la comunitat, una norma que dona més poder als ajuntaments per gestionar el litoral i que limita la velocitat de les embarcacions a prop de la costa, entre d'altres qüestions.
Sí, i de fet també preveu la protecció d'edificis i construccions tradicionals. A la vegada pretén regular determinades activitats que es facin a l'espai marítim i terrestre de les illes, una tasca que assumiran, de fet, els ajuntaments. Després del Consell del Govern, el conseller de la mà y del ciclo de la agua, Juan Manuel Lafuente, lo ha explicado así.
Se trata de proteger bienes históricos, bienes que forman parte de nuestra historia, de nuestra forma de ver el litoral, y que si no hay un elemento de protección, se van destruyendo. Y evidentemente no regulamos la actividad. La actividad la regula la Ley de Costas del Estado.
I es limita, per altra banda, a 10 nusos la velocitat màxima permesa a les embarcacions de més de 12 metres d'eslora i a les motos aquàtiques que circulin a menys d'una milla de la costa. La presidenta del govern, Marga Proens, ha destacat la importància de tenir una llei autonòmica de costes redactada aquí a les Balears per les Balears.
Una llei que per primera vegada deixa de parlar de la nostra costa amb una normativa feta a Madrid des d'un despatx de dins de CM30 que, com passa en la llei estatal de costes, ni ha trepitjat mai la nostra costa ni entén de la nostra realitat insular i de la nostra idiosincràsia.
Ara bé, hi ha elements que no podran ser regulats per la nova llei, ja que la comunitat autònoma no en té competències en aquest sentit, però ens ha exigit al Partit Socialista que desbloquegi la tramitació de la nova llei estatal de costes al Congrés, perquè l'actual, ha dit, és un atac als interessos de les illes.
I el GOP, juntament amb les organitzacions mediambientals Menys Turisme, Més Vida i Terra Ferida, criden a la mobilització ciutadana per fer una cadena humana per salvar Estranc dia 5 de juliol a les 10 del matí. Ho fan com a resposta les rebaixes de protecció mediambiental que asseguren introdueix la llei òmnibus aprovada pel govern.
Les entitats adverteixen que és la major desprotecció territorial dels darrers 40 anys. Es tracta de la modificació que declarava Estranc com a parc natural i ara el deixa desprotegit. Estonina Siquier, vicepresidenta del GOP.
Què vol dir això de deslegalitzar? Bé, això vol dir que elimina el requeriment de tramitació parlamentària.
Segons les entitats, aquest canvi reglamentari s'ha d'entendre com un moviment dins una estratègia de més llarg recorregut. Tona Fuster, representant de Terra Ferida, explica com això és una estratègia clara per desprotegir Mallorca. Se suma a les seves declaracions Pere Joan Femenies, representant de Menys Turisme, Més Vida.
Pensam que és en dues passes. Per una banda, estan flexibilitzant o limitant, eliminant limitacions que hi havia establertes ara per normativa. I pensam que la segona fase serà la modificació del pla d'ordenació de recursos naturals.
L'exemple d'Estranc és un exemple més de tots els atacs a la desprotecció del nostre territori a partir d'aquesta llei òmnibus.
Per aquest motiu, les entitats fan una crida a la ciutadania i es mostren optimistes amb la seva mobilització. Adverteixen que no es poden afeblir els instruments que resguarden els espais naturals protegits.
El govern manté, però, que la modificació del rang de llei a decret per a futurs reglaments que afectin Estranc no desprotegeix el parc. La presidenta Marga Proens ha insistit que l'únic que s'ha fet ha estat equiparar la situació d'aquest indret amb la resta de parcs naturals de les illes, incloent-hi el de Cabrera. Per això ha demanat als manifestants i als partits d'Esquerra que no facin oposició partint de mentides.
Diuen que salvem Estranc com si Estranc estàs en perill. I jo vull ser molt clara. Estranc no està en perill. Estranc està, ha estat i continuarà estant protegit baix aquest govern.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Passant de 9 minuts de les 7 del matí, 4 ajuntaments d'Eivissa han aprovat les mesures que permeten construir habitatge a preu limitat per a residents. Són els consistoris que poden desenvolupar projectes residencials estratègics, tal com marca la Llei Balear. Ivonne Aranyó.
El municipi de Sant Josep demanarà 10 anys de residència per accedir a aquests habitatges que destinaran el 100% a preu limitat. Recordem que projecten construir-hi 600 habitatges nous. Escoltem l'alcalde Vicent Roig.
Un requisit de residència mínima de 5 anys, donant preferència absoluta en els empadronats de Sant Josep i que els avançam que des d'aquest equip de govern en demanarem 10.
Santa Eulària exigirà de moment 5 anys de residència, tot i que es plantegen ampliar-ho. També destinaran el 100% a preu limitat i construiran almenys 100 habitatges. Cristina Tur és la regidora de Serveis Territorials.
A 100% és en règim de protecció pública. La densitat residencial màxima bruta serà de 180 habitants per hectàrea. Per tant, s'hauran de preveure un mínim de 100 habitatges.
A diferència d'altres municipis, a Eivissa mantenen la clàusula que permet al promotor dedicar el 25% dels habitatges construïts al mercat lliure i es plantegen augmentar el requisit d'anys de residència fins i tot a 15. Juan Flores n'és el regidor d'Urbanisme.
Uno de los requisitos es, ahora mismo son lo que marca la ley, que son 5 años de empadronamiento en la ciudad de Eivissa, solamente para residentes. Con lo cual, eso sí que se va a cambiar para que no sean 5, para que sean 10 o 15.
A Sant Antoni han aprovat aquesta mesura, però encara no han determinat les àrees de transició perquè la majoria són zones inundables. Marcos Serra n'és l'alcalde.
Nosaltres encara tenim les zones marcades, per tant, no tenim encara no sabem exactament quantes vivendes sortiran. Totes pla de Sant Antoni són inundables, ja m'ho complica bastant.
Mesures aprovades en tots els municipis amb els vots del Partit Popular i Vox, excepte Santa Eulària i a Sant Antoni, on Vox s'ha abstingut.
I la plataforma d'afectats per la hipoteca denunciarà PP i Vox per no complir amb la llei d'habitatge. L'associació acusa el govern i l'Ajuntament de Palma de criminalitzar la pobresa i de fer una neteja social.
La portaveu Àngela Pons ha tornat al pla municipal per demanar justament solucions residencials per a les persones que viuen als carrers de la ciutat o en assentaments.
Estem xerrant de que solucions n'hi ha i d'obvés n'hi ha, perquè no és el fet de que facin un GESA, és el fet de que primer facin un GESA abans de donar vivenda a la gent que ells mateixos han tret. És això el que denunciem, que s'ha d'arreglar la ciutat, sí, que s'han de fer coses, sí, però el primer és el primer, i el primer és que ningú dongui en el carrer.
Els grups municipals de l'oposició han mostrat el suport a la plataforma d'afectats per la hipoteca i han acusat el Bala de Palma de desnonar els més necessitats i de mirar cap a una altra banda davant del problema de l'habitatge. L'equip de govern considera que fan el que han de fer per garantir la seguretat dels residents.
El PSIP, Més per Palma i Podem afirmen que el PP fa polítiques autoritàries i de desallotjament i que vol expulsar la gent per fer negoci amb les promotores. Són el socialista Francesc Dalmau, l'ecosobiranista Neus Trullol i Lucía Muñoz, de Podem.
Aquí, on hi ha persones que tenen problemes per tenir accés a un habitatge, per no trobar un lloguer assequible o per no poder tenir una alternativa habitacional digna, qualsevol governant digne cercaria solucions. Pues a Palma no, perquè no tenim un governant que sigui digne.
El Partit Popular té un objectiu claríssim, vendre la ciutat i expulsar a qualsevol persona que els hi és un estorb per aquest negoci immobiliari, per aquest negoci turístic de luxe que estan promoguent.
I aquest batle està governant perquè uns pocs facin negoci amb l'habitatge i no per garantir el dret de l'habitatge.
El portaveu de Cort ha dit que el desallotjament de l'antiga presó es va fer perquè l'edifici no era un lloc digne per viure i que amb els assentaments que hi ha a Palma s'actuarà d'una altra manera. Una mesura a la qual només Vox ha donat suport són Javier Bonet i Fulgencio Coll.
Crec que no són comparables uns casos amb uns altres. La presó antiga era un cas de risc evident de mort per les persones que estaven viscant allà i els altres tipus de desallotjament tindran un altre tipus de procés.
El alcalde ha hecho lo que tiene que hacer, vaciar este sitio que era no solamente peligroso para los propios residentes, sino para todos los vecinos. Toneladas de basura se han sacado allí. Y en este aspecto le digo al alcalde un 10.
I a Menorca, Càritas duplicarà les places d'allotjament per a persones en risc d'exclusió residencial. La Ciutadella executarà una reforma integral de l'edifici per millorar i per ampliar les instal·lacions. Axel Camarasa.
Es passarà de les 10 places actuals a 23. També es mantindrà l'espai de baixa exigència amb dutxes i servei de bugaderia. Ara s'ha encarregat la redacció del projecte de reforma. Mentrestant, s'ha fet una inversió per renovar mobiliari i adequar els espais dels diferents pisos socials existents. Tot plegat compta amb la col·laboració econòmica del Consell Insular de Menorca, que hi destina 100.000 euros. Núria Torrent és consellera insular d'Ordenació Territorial i Turística.
A través d'aquest acord del Consell Insular en Càritas podem actuar davant la problemàtica d'habitatge que tenim a Silla, afavorint així la inclusió social i facilitant l'accés a l'habitatge de les persones i famílies de Menorca que més ho necessitin.
També es preveu que s'amplia el nou centre d'acolliment de menors de Maó.
I avui és el Dia Internacional contra l'ús indegut i el tràfic il·lícit de drogues, una data en la qual aprofitam per explicar-vos que es dispara el nombre d'usuaris atesos a Project Home, s'incrementa un 41% en 5 anys. Aumenta també la mitjana d'edat, que ja frega els 40 anys, un envelliment que està causat sobretot pels usuaris atesos per alcoholisme, la majoria són dones. La substància més addictiva per als homes tractats és la cocaïna. La mescla de totes dues suposa més del 70% de les addiccions tractades.
Sí, perquè tot i que és ben cert que l'heroïna manté encara una molta presència, que les addiccions a les noves tecnologies o també els jocs són de cada dia majors, el qual és el gran problema en aquest moment d'addicció del present, del passat, i si no es fa res per evitar-lo, del futur, perquè la societat segueix sense veure cap problema en el seu consum. Jesús Mullor és el president de Projecte Home.
Persones que han estat, lo que se diu, bebedores socials o consumidors, sense cap tipus de problemes, i després te trobes que en els 50 i pico anys, en els 60, perquè has tingut una separació, perquè no has pogut gestionar un dol per la mort de qualcú, o perquè... I allà queda de fàcil accés i que, a més, ja has provat que te fa un efecte, pues, bueno, tranquil·litzador, de tal, i recorreixes a ella.
L'associació augmenta el nombre d'usuaris perquè s'ha diversificat els llocs o les ofertes de tractament i també perquè la gent ve abans a demanar ajuda.
Tant és així que la llista d'espera es disparen i molt i es fa una crida a les institucions per poder ampliar justament el nombre d'atesos als centres residencials. L'atenció 24 hores al dia, 365 dies a la setmana, és de cada vegada més necessària en aquest col·lectiu desfavorit sobre el qual recauen amb més força encara els problemes de la resta de la societat.
Ens estem trobant persones que estan, pues, després de fer fet un procés extraordinari, pues, en greus dificultats d'haver de compartir pis, clar, ja no se poden ficar en segon qui, perquè pot ser inclús perniciós per ells, però sí d'agrupar-se amb altres persones perquè optar a una vivenda dia d'avui, pues, és difícil per tots, pues, per ells, pues, un poc més.
En qualsevol cas, les xifres que no han d'amagar el que apunta el president del Projecte Home és el missatge més important de tots. Totes les addiccions tenen sortida.
Manquen 3 minuts per arribar a les 7 i mitja. És el moment ara de fer un cop d'ull a la premsa. Avui la premsa aquí a les Illes es mou entre el terratrèmol de Veneçuela i el medi ambient balear.
És així, de tot n'hem parlat en aquest espai informatiu, ho hem de dir. Les imatges en tot cas són impactants i per això els diaris li treuen suc. Les que arriben de l'altra banda de l'Atlàntic, per exemple, a última hora, deixa tota la portada per una fotografia d'un caramull d'enderrocs de gent intentant ajudar a treure supervivents. Diu senzillament catàstrofe a Veneçuela. Diari de Mallorca, per la seva banda, obre amb un titular de la primera llei balear de costes que dona més poder, diu, a la decisió pels municipis. La fotografia, en aquest cas, pel front ecologista per salvar una vegada més estrenc. Pel que fa al digital, Mallorca Diario obre en Veneçuela també, amb una altra fotografia també especialment impactant. Parla ja de 188 morts i de més de 1.500 ferits. Era el tancament de l'edició, evidentment, ja ho dèiem fa just una estona, que parlant de 235 i de 4.300 les persones ferides. Per tant, es multipliquen cada hora les xifres. No és una xifra final, com dèiem. OK Baleares, continuem amb els digitals. Obre també la llei de costes, diu que protegeix construccions tradicionals de la primera línia. I l'Ara Balears, per la seva banda, segueix amb el seu serial de la Festa de l'Orgull. L'ha anat seguint durant aquests dies. Diu que l'empresa adjudicatària d'aquesta festa suspendria tots els criteris del concurs. També diu que els estrangers compren 4 de cada 10 cases a les Illes, el 40%. A les Pitiuses, el periòdico obre també en Veneçuela, talment com la matriu de Palma, però a damunt hi situa un altre titular, divideix la portada en dos temes. Diu que 4 municipis d'allà habilitaran sòl rústic per a construir habitatges de preu limitat, en aquest cas. Un tema, aquest darrer, que és portada també al diari d'Ibiza, el comparteixen tots dos. I el Menorca, per la seva banda, deixa ja les fotografies, els titulars de les festes de Sant Joan, per tornar als titulars, podrien dir, recurrents d'habitatge. Diu que les entitats privades, en aquest cas, agiliten la concessió de llicències de construcció d'obres a només 3 mesos d'espera.
I els diaris editats a l'Estat parlen únicament avui de Veneçuela.
És així, fotografies. També és interessant veure les edicions digitals avui, perquè també hi ha molt de vídeos, arriben testimonis constantment i per això la comunicació fluida fa que les notícies facin més via. El País parla de devastació, El Mundo Digital mostra una gràfica de les dimensions del sisme, l'ABC posa un pot de poesia i diu que el país caribeny es romp, utilitza aquesta simbologia. Imatge, per cert, d'agències d'una dona treta de les ferralles, fermada a una llitera d'emergència, una fotografia que també veiem ahir l'edició digital de La Vanguardia, i precisament parlant de La Vanguardia, un poc més prosaica, no tan poètica, podríem dir, com l'ABC, diu que el terratrèmol deixa un rastre de mort i de destrucció.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I són ara les 7:30. Resumim els temes més destacats. Aquest matí de divendres s'eleva 235 el nombre de persones mortes i a 4.300 les ferides pel doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela.
És la xifra oficial de víctimes que coneixem en comptagotes per les dificultats que estan trobant per rescatar els afectats.
He recorrido a buscar mi familia, porque yo tengo 4 niños que están ahí con mi mamá. Que no, yo escuché gritar anoche. Yo no sé si están vivos todavía. Y así como estoy yo, hay muchos. Todo lo que tú ves aquí es pura familia.
Estos militares que tienes aquí mismo, montaron una tanqueta y vénganse a echarle bola al pueblo, a ayudar al pueblo. Eso es lo que se quiere. Busquen los tractores, sáquenlo donde sea, para la mecánica, a todos los constructores.
Espanya ha confirmat que entre les víctimes mortals hi ha 2 ciutadans espanyols i d'altres 80 continuen desapareguts.
Tot quan aquesta matinada s'ha enlairat des de Madrid el primer avió personal d'emergència per col·laborar amb les tasques de rescat. Mentrestant, els veneçolans que viuen a les Balears, prop de 10.000, han començat la col·lecta per captar d'obvés i enviar-los al país. Edison Morillo és president de l'associació Vent Balears.
En la comunitat veneçolana en Balears vive con mucha preocupación y angustia esta situación, porque muchos tenemos familiares y amigos en las zonas afectadas. Pero sabemos que este terremoto ha golpeado fuertemente a Venezuela.
Avui hi haurà un minut de silenci al consolat demà a les 12:30 en memòria de les víctimes. I el govern aprova la primera llei de costes autonòmica.
Una norma que limita a 10 nusos la velocitat de les embarcacions i les motos aquàtiques a prop de la costa, que dona més poder als ajuntaments per gestionar les platges i també preveu la protecció d'edificacions i construccions tradicionals. Ho ha explicat la presidenta del govern, Marga Provenç.
Una llei que per primera vegada deixa de parlar de la nostra costa amb una normativa feta a Madrid des d'un despatx de dins de CM30 que, com passa en la llei estatal de costes, ni ha trepitjat mai la nostra costa ni entén de la nostra realitat insular i de la nostra idiosincràsia.
I un home de 57 anys ha mort i el seu fill de 24 ha resultat ferit de gravetat en un accident de trànsit a Muro, a Mallorca.
En el seu cotxe, en el qual viatjaven, va volcar per causes que es desconeixen just a la sortida del poble. El jove ferit està ingressat hores d'ara a l'Hospital d'Inca.
I avui matí els tècnics municipals de Palma revisaran l'estructura de l'edifici que ahir va patir un incendi a Sabileta.
Han de decidir si el veïnat desallotjats poden tornar a les seves cases. A l'incendi, una dona va resultar ferida per inhalació de fum. El foc es va iniciar en un primer pis d'aquest edifici que tenia 3 plantes a la plaça Tarent.
I els que ja han començat a tornar al centre són els usuaris de la residència incendiada dimecres a Inca.
Els 120 residents varen ser reubicats a altres residències o bé a cases de familiars. Es preveu que tots els usuaris puguin tornar-hi abans de la setmana que ve.
I avui també vos expliquen que es dispara el nombre d'usuaris atesos a l'entitat Projecte Home en els darrers 5 anys. Ha augmentat un 41%.
I s'incrementa també la seva mitjana d'edat, que fregueja els 40 anys. Un envelliment causat sobretot pels usuaris atesos per alcoholisme, la majoria dones. La substància més addictiva per als homes tractats és la cocaïna.
En canvi, les reserves hídriques de les Balears arriben a l'estiu amb uns nivells lleugerament inferiors als de l'any passat.
El 70% de les illes es troben en prealerta per sequera. A més, el govern preveu que aquest mes de juny baixin encara 3 punts més respecte del mes de maig i que se situïn al 44%.
Tot mentre es manté l'avís per calor a alguns punts de les illes, a les 12 s'activaran avisos grocs a l'interior de Mallorca i al nord-est de l'illa. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia. Les portes del cap de setmana continuen l'estabilitat i, com comentàveu, també continuen actius els avisos grocs per temperatures elevades que ens acompanyaran durant tot el cap de setmana. A més, entre demà i diumenge també s'espera l'arribada de pols en suspensió que podrien enterbolir lleugerament el cel. Avui, però, s'espera una nova jornada assolellada amb permís d'algun núvol prims. Pel que fa a la temperatura, la màxima podria baixar lleugerament al sector de les Pitiuses, amb valors que quedarien entre els 28 i els 32 graus, mentre que a Menorca podrien tornar a pujar fins als 35 i a Mallorca fins als 37, especialment al sector nord de l'illa. El vent continua bufant fluix i ho fa de sud i sud-est, amb una situació marítima molt tranquil·la, caracteritzada pel marejol i també els redols de mà plana a recer del vent. Hores d'ara, la temperatura és de 22 graus a Mercadal, també a Llucmajor, Deneu a Sant Joan de Labritja i 23 a Escamarí, Formentera.
Informatiu Matí. Esports.
Passen 35 minuts ara de les 7 del matí. Encetam els esports. Els futbolistes del Mallorca, Sergi Darder i Abdon Prats, tenen clar que l'equip només ha de jugar un any a segona divisió. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí. Els jugadors han parlat per IB3 del nou projecte del club a la categoria de plata. Els mallorquins, que continuaran a la plantilla, saben que l'objectiu ha de ser tornar primera aquest mateix curs. Són Sergi Darder i Abdon Prats.
De fer un equip competent, de fer un equip, ja com t'he dit tantes, valent, però sobretot que vingui amb moltes ganes i molta força d'assumir rol de favoritos o d'un dels favoritos, perquè com he dit tantes serà complicat, i d'assumir-ho i pujar.
Veurem en quins han sigut els fallos i que no tornin a passar perquè no tornem a descendir a primera, a segona, un pic, tornem a primera divisió, que jo espero que sigui lo antes possible, no?
I el davanter Abdon Prats ha qualificat la sortida del tècnic argentí Martín de Michelis de decepció.
Una decepció, no? Perquè al final pues, se va comprometre no fa ni 3 setmanes que va firmar un contracte que ell tenia il·lusió pues, d'aconseguir formar part d'aquest objectiu. Sí que és veritat que al final no agraden aquestes situacions en el futbol, però són coses que poden passar.
I pel que fa al canvi a la banqueta, Sergi Darder valora positivament l'arribada de Luis García, l'artenant que va coincidir amb el tècnic asturià a l'Espanyol.
I com a entrenador també he passat un gustet de jugar amb ell. Varen ser pràcticament 6 mesos amb ell, on va ser un disfrut, un aprenentatge bestial. Crec que és un dels entrenadors, per no dir entrenador, que més he après en poc temps. El que jo m'agrada, que és el tema del futbol, de posicionament, de concepte futbolístic, si els jugadors són capaços d'entendre la seva idea, disfrutaran moltíssim, la gent disfrutarà moltíssim de veure bon futbol.
I la selecció espanyola ja ha completat el darrer entrenament abans de jugar la matinada de demà a dissabte contra l'Uruguai. Serà el duel que tancarà la fase de grups per al combinat de Luis de la Fuente. Llevat de Víctor Muñoz, tothom està disponible pel partit que definirà el futur d'Espanya al Mundial. I parlant del Mundial, aquests han estat els resultats de la jornada. El grup E, Curaçao 0, Costa d'Ivori 2 i Equador 2, Alemanya 1. S'han classificat Alemanya com a primer de grup i Costa d'Ivori. El grup F, Tunísia 1, Països Baixos 3 i el Japó 1, Suècia 1. S'han classificat els Països Baixos i el Japó. I en el grup D, victòria de Turquia per 3-2 contra els Estats Units i empat a 0 entre el Paraguai i Austràlia. Per avui, a les 9 del vespre, es disputaran els dos darrers partits del grup I, Noruega, França i Senegal, Iraq, i hem de recordar que Espanya jugarà aquesta pròxima matinada a les 2 contra l'Uruguai. I en el món del bàsquet, el mallorquí Baba Miller és el tercer que donarà el vot a la NBA. El jugador nascut a Palma ha estat escollit per Los Angeles Clippers a la segona ronda del draft de la NBA a la posició número 36. Baba Miller, de 22 anys, compleix un somni, donar el vot a la millor lliga del món.
Estoy muy, muy contento, la verdad, pero también entiendo que esto solo es el principio. He puesto mucho trabajo, sacrificio, mi familia Mis amigos han sacrificado mucho para que yo esté aquí, entonces yo entiendo que esto es una gran oportunidad para poder hacer mi sueño y el de mis familiares y amigos real. Y nada, estoy preparado para ir, trabajar y mejorar y ayudar al equipo a ser mejor.
I amb aquest moviment, Baba Miller es converteix en el tercer mallorquí que jugarà a la NBA, agafant el testimoni d'Àlex Abrines i Rudy Fernández. I pel que fa a la primera FEB, Juan Ignacio Díez de Acharán no continuarà com a entrenador del Palmer Bàsquet. El Palmer també ha anunciat el fitxatge de l'escorta Kevin Torres, procedent del Clavijo. I d'altra banda, Brian Vázquez no seguirà al FIU i Mallorca la pròxima temporada. I en el món del tennis, avui es disputaran les semifinals del Mallorca Championship de Santa Ponça. Als quarts de final, l'espanyol Alejandro Davidovich es va imposar ahir per un doble 6-3 a Grigor Dimitrov i s'enfrontarà a l'hongarès Morozsan en aquesta eliminatòria. L'hongarès Morozsan, que va guanyar a Kemanovic per 6-4 i 6-3. Sentim el tenista espanyol Alejandro Davidovich.
Obviamente estoy en buen nivel, sé que estoy con mucha confianza, pero bueno, al final también mañana es un partido durísimo, es un jugador muy, muy agresivo y sé que me lo va a poner muy difícil.
I l'altra semifinal enfrontarà el portuguès Nuno Borges contra l'estatunidenc Ethan Quinn. I avui teniu una cita en el món del tennis amb Rafael Nadal a IB3 Televisió, una conversa a les 9:30 del vespre amb la nostra companya Marta García, que serveix per tancar el cercle de la carrera esportiva de l'extenista manacorí. I acabam en pàdel. A la Premier de Valladolid, Gemma Triay i Delfi Brea s'han classificat per als quarts de final. La menorquina i l'argentina s'han imposat per 7-5 i 6-0 a la parella formada per Bea Caldera i Carmen Guanega. La dupla número 1 del món s'enfrontarà avui a Martina Facio i Raquel Eugenio per una plaça a les semifinals.
Gràcies, Miqui. Arribem ja a les 7:41 minuts. Fem una pausa.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
El Consell de Mallorca aprova la llei per regular l'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents. Planifiquem el futur de les nostres carreteres.
Consell de Mallorca. Fem feina entre tots i per a tots.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí, la primera cita amb les notícies del dia.
I són gairebé les 7:44 minuts. Vos parlam ara de la situació de les reserves hídriques de les Balears, que arriben a l'estiu amb uns nivells lleugerament inferiors als de l'any passat. El 70% de les illes es troba en prealerta per sequera. Més, el govern preveu que aquest mes de juny les reserves baixin 3 punts respecte al maig i se situïn en el 44%.
El director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat, assegura, però, que la situació està controlada. Calafat fa una crida a la responsabilitat i a la moderació en el consum d'aigua.
Hem començat a veure alguns problemes d'abastiment en el pla. El Gaida ja està enviant missatges de contenció en el consum. Altres municipis ja han començat a dur aigua en camions. Tant aquests mesos d'estiu i com han fet tots aquests anys anteriors, estarem en un contacte permanent i ajudant en els ajuntaments amb assessorament tècnic.
Menorca és l'illa que presenta uns nivells més baixos de reserves. Al maig se situaven en el 42%, mentre que a Eivissa, segons la Conselleria de la Mà, la demanda està equilibrada en la producció d'aigua, ja que la desalació funciona al 100%.
Arriba l'estiu i amb ell, com dèiem, la problemàtica de molts municipis de les illes per abastir d'aigua als seus ciutadans. Els ajuntaments del Pla de Mallorca ja s'han posat en alerta per l'elevat consum d'aigua. El mateix han fet els de la Serra de Tramuntana, que tot i que de moment no han aplicat restriccions, no descarten fer-ho depenent del consum. És el cas de Deià, que encara que té aigua suficient, preveu dur-ne en camions a finals de mes. Precisament en aquest municipi de la Serra hi ha el nostre company Toni Sastre, que ha pogut parlar amb alguns veïnats sobre la gestió de l'aigua que fa el consistori. Toni, bon dia, què és el que t'han dit?
Bon dia, Ida. El que he pogut copsar és que els veïnats tenen ben present les restriccions d'aigua que s'han aplicat en els darrers anys en aquest municipi de la Serra. He pogut parlar amb un parell d'ells mentre feien un cafè al forn d'allà. Asseguren que ja fa anys que durant l'estiu el municipi necessita viatges de camions perquè surti aigua de l'aixeta. Critiquen que no et cerca una solució al problema. Per exemple, ens proposaven fer una desaladora a Solla en fons europeus. Els veïnats posen al focus l'origen d'aquesta manca d'aigua en l'arribada massiva de turistes durant la temporada estival en aquest municipi de la Serra. N'escoltam algun d'ells.
No hi ha una intenció. Hi ha una intenció de pagar camions i al final ho paguen tots. Però pagar amb es gasta dels turistes també, no? I aquí, pues, ara no només és la vivenda, sinó ara és aigua i aniran sumant. Si això no acabarà mai.
S'accés de gent a les illes i tot aquest això, no? Més estranger, més gent, més hotels, més això, i jardín, que tothom vol jardín guapo, i al final és un gasto excessiu d'aigua.
El balde de Deià, Joan Ripoll, recorda que si els veïnats fan un mal ús de l'aigua poden ser multats, inclús els poden aturar temporalment el comptador d'aigua.
El tall d'aigua vendrà en funció del consum de l'aigua, de la gent, de lo conscient que sigui la gent, i si et fa un consum normal, regulat, i amb consciència, pues no tindrem per què fer talls. Si veiem que això no es produeix, pues haurem de fer talls com vam fer l'any passat. També tot va en funció de que sigui un estiu molt calorós o no.
Això a la Serra, mentre que el Pla de Mallorca, la Mancomunitat, ha impulsat una campanya anomenada Sense aigua no hi ha pla, per conscienciar la ciutadania. Asseguren que quan els pous no descansen, el nivell d'aigua baixa i són més difícils de recuperar. Per aquest motiu, reclamen a la ciutadania que ajorni els rets, que es puguin posposar o no omplir les piscines. En definitiva, cuidar i tenir cura de l'aigua.
Gràcies, Toni. Són ara les 7:47. I Eivissa, el govern construirà un nou institut, l'IES Eivissa Can Cantó, estarà situat al barri d'Esputxet de Vila i tindrà un pressupost, la seva construcció, de 10 milions d'euros. Tindrà 16 unitats d'ESO i 6 de batxillerat.
Ho ha aprovat en Consell de Govern. També han acordat la reforma del Col·legi Vare de Rei de Sant Antoni per modernitzar les instal·lacions i implantar un servei de menjador escolar, unes obres que costaran 900.000 euros. Una altra inversió acordada és la remodelació i ampliació del Col·legi El Pilar, al nucli del Pilar de la Mola, Formentera, on construiran un nou edifici d'una sola planta amb nous espais docents i complementaris. El pressupost és de més de 400.000 euros.
I encara parlant d'Eivissa, el Mercat Nou estarà enllestit l'any 2030. Segons preveu l'Ajuntament, el Pla del Consistori ha aprovat l'avantprojecte de les obres amb els vots en contra del Partit Socialista, Enric Fernández.
Una de les promeses electorals de l'equip del govern
govern del PP és canviar l'emplaçament del Mercat Nou actual a les antigues pistes esportives i al camp de tennis que es troben a pocs metres al Parc de la Pau. Preveuen que les obres comencin el primer semestre de l'any que ve i que el nou edifici s'inauguri el 2030. El projecte inclou la creació d'aparcaments sota el mercat, que s'ubicaran a tres pisos subterranis. Els socialistes hi han votat en contra perquè creuen que el nou mercat s'hauria de construir allà on es troba l'actual. Escoltam el socialista Jordi Salewski i el regidor de Comerç i Mercats, Àlex Minchiotti.
És un caprici, no està justificat. Podríem haver anat molt més ràpid, tot molt més clar, i ara, sense cap argument, canvien el lloc de mercat amb retrasos de temps, indefensió, inseguretat i pors. Per tant, votarem en contra d'aquest projecte.
Acabaran les obres en el 29 i empezarà a funcionar en el 30. Hasta ahí no habían llegado ustedes ni nadie. Este proyecto es un edificio lleno de luz, donde se aprovecha un mercado para disfrutar de la gastronomía, del punto de encuentro, del principal pulmón verde, del kilómetro cero.
On hi ha el mercat actual, el PP vol crear una gran zona verda que enllaci amb el parc. La nova infraestructura costarà 30 milions d'euros i s'atorgarà mitjançant una concessió a 40 anys. També s'ha aprovat el reglament d'ús del mercat que obligarà els locals i restaurants a obrir tot l'any.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
7:50 minuts. Anem ara amb la crònica política. El Congrés ha aprovat amb el suport de Junts i de Vox la moció del PP que demana la dimissió de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol i una qüestió de confiança pels casos de corrupció. La varen presentar als populars ahir sobre la situació política derivada de les recerques judicials sobre casos que afecten el PSOE.
Ara bé, la iniciativa, hem de dir que no té caràcter vinculant i no obliga, per tant, en cap cas l'executiu a avançar als comicis. Els socis d'Esquerra reconeixen sentir-se decebuts perquè esperaven, diuen, més explicacions. Són Verónica Barbero, de Sumar, i Gabriel Rufián, d'Esquerra.
El president ayer le tocaba, más allá de dar explicaciones, trascender el itú más y apostar por una legislatura, apostar fuerte por las medidas que espera la ciudadanía, tanto en materia de democratización, transparencia democrática, lucha contra la corrupción.
Menos de recibo sustentar tu discurso después de casi un mes de retraso en el itú más. Creo que la gente ya lo sabe. O sea, lo de la sede pagada en negro, lo de la foto con el narco de Feijóo. Estamos hartos de saber esas cosas.
La portaveu del PP, Esther Muñoz, per part seva, considera que la intervenció de Sánchez va humiliar els seus socis.
Fue incluso humillante, porque yo creo que humilló a sus socios. La forma en la que salió, la chulería con la que les habló, su propia imagen física con la mano en el bolsillo, yo creo que reflejaba perfectamente el desprecio que siente por ellos y de alguien que cree que tiene la sartén por el mango a pesar de estar rodeado de toda la corrupción, ¿no?
En tot cas, una altra de les qüestions més comentades del debat ha estat la petició que va fer Pedro Sánchez, el líder del PP, Núñez Feijóo, perquè explicàs qui paga el seu pis. Una demanda molt criticada per Feijóo, qui lamenta que Sánchez fes públic el barri on viu amb el seu fill menor de 9 anys. El ministre de Transports, Òscar Puente, demana al PP que no sigui hipòcrita i que respongui a la petició de Sánchez.
Han publicado fotos de nuestras hijas menores de edad. En mi caso, de mi hija Carmen, cuando tenía 17 años, publicaron fotos con un pie de foto en el que insinuaban que era mi acompañante, mi amante o algo peor. Por cierto, ya tengo una sentencia condenatoria a uno de los medios que hizo eso. Eso ha sido amparado por el señor Feijóo. Me parece de una absoluta hipocresía.
I José Luis Ábalos demanarà la nul·litat de la sentència que el condemna a 24 anys de presó.
L'exministre socialista s'ha pronunciat a les xarxes socials després de saber la condemna pel cas Mascaretes, una pena de màxims que, segons assegura, ja estava predeterminada abans d'iniciar-se el judici. Així ho ha explicat a uns àudios que ha remès a alguns mitjans de comunicació, entre els quals la cadena SER.
Com que hubiera asistido el señor Aldama tranquilamente desde su casa, aseado, nosotros nos hubiéramos ahorrado un mes y pico de una tortura física y también psicológica, porque es humillante llegar esposado, diariamente llegar esposado, con unas dificultades tremendas para nuestra defensa, dadas las condiciones penitenciarias, no lo hubiéramos ahorrado, ya falta. porque en definitiva estaba predeterminado.
I el jutge del cas Plus Ultra ha ordenat investigar les filtracions dels xats de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. Són dades confidencials com cites mèdiques i contrasenyes i converses privades sense cap relació amb la matèria investigada. S'havien inclòs en un informe de l'UDEF basant-se en el buidatge del telèfon mòbil confiscat i han acabat publicades per diversos digitals.
El magistrat ha acordat també que els vídeos dels interrogatoris del cas que es van filtrar només siguin accessibles per ell i també per la Fiscalia. La investigació de les filtracions arriba 2 dies després que Zapatero considerés que hi havia motius per sol·licitar la nul·litat de la seva imputació en el cas Plus Ultra perquè alguna de les proves clau contra ell s'havia obtingut sense les garanties necessàries.
I l'advocat de l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, ha reconegut a l'Audiència Nacional que ha rebut pagaments dels socialistes i que ha mantingut reunions juntament amb Leire Díez a la Fiscalia General, però no ha especificat el motiu d'aquestes trobades.
Jacobo Teijelo ha reconegut que va cobrar 3 factures per valor de 125.000 euros del PSOE per serveis de consultoria sobre les causes judicials que afecten el partit.
I el rei Felip VI es reuneix avui amb la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, per escenificar el final de la polèmica al voltant de la conquesta.
La mandatària mexicana diu que parlarà amb ell de la importància del reconeixement dels pobles originaris.
El Congrés acull avui l'homenatge anual a les víctimes del terrorisme amb l'absència de Vox i de diverses associacions.
Concretament, no hi participaran ni l'Associació de Víctimes del Terrorisme ni el Col·lectiu de Víctimes de Terrorisme que rebutgen la presència de Bildu. L'homenatge fa 15 anys que se celebra, coincidint amb el Dia de les Víctimes del Terrorisme que es commemora cada 27 de juny, quan es va produir l'any 1960 la primera víctima mortal a l'Estat. A les Balears, l'homenatge es durà a terme avui matí a la Prefectura Superior de la Policia Nacional i participaran la presidenta del govern, Marga Proens, i el delegat del govern, Alfonso Rodríguez, entre altres càrrecs institucionals.
7:55 minuts. Ara toca la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. I de Tres Ràdio.
You saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own.
Billie Holiday li cantava solitària i trista a la lluna i al protagonista de Les nits del ratolí podria fer gairebé el mateix, sobretot al principi de la narració. El llibre creat i il·lustrat per Aina Estrades i Aura Moyà neix com una eina perquè els menuts aprenguin a afrontar el dol, la soledat i la pèrdua.
I avui a les 11:30, en format de conte contes i a l'espai Suscultura de Palma, una presentació en societat que ja ha passat una primera prova de foc, ho diríem així, quan l'autora, la també mestra d'educació infantil del Miquel Costa i Llobera de Palma, el va estrenar davant els seus alumnes.
I la veritat que va ser molt emotiu. L'efecte sorpresa va ser molt guapo, no esperaven aquest conte, i també els hi van agradar moltíssim les imatges. Me deien moltes vegades, m'encanta, és preciós, no? I sent tan petits que puguin expressar aquestes expectatives, aquestes idees, va ser molt, molt entranyable.
I amb imatges executades per Aura Moyà, biòloga de formació artista d'ànima, que tenen regust de clàssic, igual que la història, cosa que no és casual. Les dues autores són ben amigues des de fa ja molts anys i fer feina juntes ha estat un punt a favor pel llibre.
Tenim molt clar una mica com el que pot aportar cada una, ens respectem molt també. Ella valora molt les meves opinions i jo les seves i en cap moment hem intentat o hem trobat o hem considerat que havíem de marcar més com la nostra feina, el nostre terreny, sinó que hem volgut créixer juntes.
Perquè fullejar Les nits del ratolí, que ha editat Sa Filosa, és tot un plaer pels infants, també pels pares, per les famílies, perquè la idea és ensenyar molt sense adoctrinar gens.
A vegades també necessitem viure les emocions a través d'un text literari i no tant d'un text educatiu, perquè al final les emocions no tenen a veure tant amb una cosa que se pugui pensar, sinó que també s'han de poder sentir. I així com nosaltres com adults també llegim per plaer i a vegades ens transporta a altres experiències viscudes, a records, emocions que han pogut tenir, els infants també ho fan així, no?
I preneu nota perquè les autores presentaran el conte el pròxim dia 3 de juliol a la llibreria Insular Literària de Palma.
Respira i saber que la veritat és tan propera. Només em deixo portar, caminar.
I amb aquests dies de Sant Joan encaixa a la perfecció aquest tema que ara escoltau i que van registrar fa 3 anys Sergi Capdevila, més conegut com a Sergio Dalma, i que serà anit el protagonista al velòdrom Illes Balears. És el darrer dels Mallorca Concert Sèries de Trull.
En aquesta nova gira, Sergio Dalma presenta Ritorno a Via Dalma, l'àlbum número 23 de la seva extensa carrera que es va enlairar als 90 amb aquells Bailar Pegados i Galilea, que segur que no faltaran. En tot cas, dèiem, ara la seva veu torna a Itàlia per retre homenatge a la música d'alguns dels autors italians amb més recorregut a Espanya, viatjant a través de diverses dècades, gèneres i estils. Per cert, que l'EMT reforçarà els serveis de busos, seran les línies 33, 16 i 19 que passen per General Riera.
Una actuació que tindrà lloc, com dèiem, avui a Palma amb l'artista català, amb Sergio Dalma. Arribarem a les 8.
Esperança ben a prop meu. I sento la lluna va sortir la nit de Sant Joan i jo vaig ser feliç. I quan ho penso, jo sé el que sento i sé que vaig fer bé. Et vaig veure ballar i tu em vas dir que sí. Movent el teu cos, sento màgia i sé que volaré. Movent el teu cos, sento màgia i sé que volaré.
IB3 Ràdio. Informatiu Matí. Amb Maria Antònia Suárez.